Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Fer una millor diagnosi dels infants vulnerables per reduir la segregació escolar a Sabadell i al conjunt de Catalunya. Aquest és un dels reptes que fixa la Fundació Jaume Bofill al govern català de cara a la pròxima legislatura. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El responsable del projecte de la Fundació, el sabadellenc Joan Cuevas, també considera imprescindible que els infants fins a 3 anys puguin anar a una llar d'infants de forma gratuïta.
Els estudis ens comencen a dir que els infants en la seva etapa 0-3 que estan en famílies vulnerables, sobretot en famílies on el pare i la mare no tenen estudis postobligatoris, no tenen la vocació obligatòria, diguem. Si no van al 0-3, tenen molt alta probabilitat de patir fracàs escolar.
La rebaixa de l'absentisme escolar i la digitalització del sistema educatiu se sumen als reptes fixats per la Fundació Jaume Bofill.
Els indicadors de la pandèmia segueixen millorant a la ciutat i ja es comencen a notar al taulí.
El nombre d'ingressats per coronavirus ha baixat en una dotzena respecte a dilluns i s'ha reduït en els nous diagnosticats en 6. Al conjunt de centres d'atenció primària de la ciutat s'han detectat 656 positius per PCR, 134 menys que la setmana anterior.
Primer dia de campanya i es confirma que les eleccions sí que es faran el 14 de febrer.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el decret de suspensió dels comicis que posposava a una nova data a aquestes eleccions, el 30 de maig. La decisió es podria recórrer ara al Suprem, però ja no permetria canviar la data. En tot cas, totes les formacions han fet avui ja els seus primers actes de campanya després del tret de sortida d'ahir a la tarda.
I en esports, el pròxim rival del Sabadell, el Logroñés, ha confirmat 3 dels 4 casos de coronavirus detectats en els tests d'antígens.
Es tracta de Siddiqui, Ander Vitoria i Celu, mentre que Bogus Zeta ha donat negatiu a la PCR. D'aquesta banda, a les noves proves d'antígens s'ha detectat el seu positiu d'Àlex Pérez i caldrà esperar el resultat de les noves PCR. Amb tot això, es manté el dubte sobre si la cita d'aquest dilluns entre els arraquinats i els de La Rioja.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, temperatures molt altes que han anat pujant en els últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem a l'Estel Figueres. Bona tarda.
Hola, aquest divendres encara continua amb el cel enteranyinat a molts punts del territori i també el vent ha començat a bufar amb força de component nord-oest. En general, la temperatura avui ha pujat, hem arribat a superar els 25 graus, gairebé fregar els 26 graus a Alcanar, i de fet aquest ambient primaveral sembla que tindrà les hores comptades, ja que la temperatura començarà a baixar durant el cap de setmana. De fet, el dissabte ens creurà un sistema frontal que farà baixar la temperatura a més de 3 graus a moltes localitats i podria donar-se la mínima al final de la jornada. El vent de component nord-oest començarà a bufar ja amb força des del matí i, de fet, s'ha fet un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya, ja que a punts, sobretot, del litoral i prelitoral central, també a d'altres punts del territori, podrien arribar a superar-se als 90 km per hora. La temperatura, com dèiem, de cara a dissabte serà més baixa i esperem encara que les màximes puguin arribar a voltar als 21 graus. El diumenge tindrem encara el vent reforçat de component nord-oest i la temperatura es mantindrà sense canvis. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària catalana. No hi ha problemes a la xarxa viària més propera a Sabadell ni tampoc d'entrada i de sortida a Barcelona. La Fundació Jaume Bofill vol que la pròxima legislatura sigui la de l'educació. Per això ha llançat 6 reptes als partits polítics perquè els impulsin si arriben al capdavant de la Generalitat. Entre les propostes de l'entitat hi ha lluitar contra la segregació, la millora de l'acompanyament dels alumnes, un bon pla de digitalització, combatre l'absentisme escolar, també les desigualtats fora de l'escola i garantir una educació gratuïta per tots els infants de 0 a 3 anys.
Un dels reptes principals del sector educatiu català i també de Sabadell és reduir la segregació escolar. escolar. En tots els dos casos, els índexs no són gaire bons. Per això, el responsable de projectes de la Fundació, el sardellenc Joan Cuevas, recomana que s'identifiquin els alumnes vulnerables per poder-los repartir millor pel territori. Així s'evita la concentració en un únic centre. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Al moment de la preinscripció de la matrícula. Llavors, en aquest moment, el que hem de fer és identificar bé l'alumnat vulnerable, posar mecanismes perquè l'alumnat vulnerable es distribueixi. Això vol dir acompanyar-los, això vol dir suggerir a aquest alumnat i aquestes famílies a on es poden anar matriculant.
En paral·lel, des de la Fundació també proposen que els centres més segregats no rebin alumnes de matrícula viva i que siguin més ben finançats que la resta. Un altre dels reptes que destaquen és que no es deixi cap alumne enrere, el que significa que es facin orientacions efectives.
Que aquest alumne rebi algú que li pregunti com està, què li agradaria fer, quins problemes té, que li expliqui quin tipus d'activitats extraescolars podia fer, que li expliqui com es pot preparar millor un examen. No? Sabem que la majoria d'alumnat que suspenen els exàmens no saben què s'han de preparar per l'examen. No? Doncs aquest tipus d'orientació sabem que marca una gran diferència en aquest tipus d'alumnat.
També consideren que cal digitalitzar el sistema educatiu i formar el professorat pel que fa a rebaixar l'absentisme escolar. Des de la formació apunten que la crisi de la Covid pot fer que redueixi la demanda de treballadors poc formats i que això eviti que molts joves deixin els estudis per anar a treballar. Finalment, argumenten que cal acabar amb la desigualtat fora de l'escola i garantir l'educació de qualitat i gratuïta en l'etapa dels 0 als 3 anys.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
L'afectació del coronavirus a la ciutat segueix baixant. El nombre d'ingressats al Taulí ha baixat en 12 respecte a dilluns, amb un total de 167 hospitalitzats a dia d'avui. Tot plegat, malgrat que s'han diagnosticat 35 casos nous, 6 menys que a l'inici de la setmana, dels quals 23 han acabat ingressats. No obstant això, d'aquesta setmana han mort 6 persones a la ciutat arran de la Covid-19. Des de divendres passat s'han detectat 656 positius per PCR, 134 menys que la setmana anterior.
El risc de rebrot i la incidència acumulada a 14 dies també han tornat a baixar aquest divendres. Avui se situen als 600 punts i els 657 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, la velocitat de transmissió ha pujat lleugerament al 0,91. En les últimes 24 hores, la ciutat ha comptabilitzat 85 positius més, que eleven la xifra total fins als 13.851. A dia d'avui, les persones vacunades contra la Covid-19 a la ciutat ja sumen 5.196. Això vol dir 130 més que ahir. D'aquests vacunats, 568 ja haurien rebut la segona dosi.
El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya manté les eleccions per al 14 de febrer i anul·la el decret de suspensió dels comicis que proposava com a nova data el 30 de maig. Després de la presentació de 8 recursos en contra, els magistrats s'han reunit aquest migdia amb caràcter d'urgència per deliberar. Per majoria i en menys de 2 hores han pres la decisió que es podria recórrer al Suprem, però ja no permetria canviar la data. L'anunci s'ha fet el primer dia de la campanya en què les diferents formacions han fet els seus actes. Els repassem. El número 5 de Ciutadans a les llistes del 14F, el sabadellenc Joan Garcia, denuncia que cap govern ha estat capaç de construir la reclamada residència del Sud. El fins ara diputat de la formació taronja ha assegurat, des del mateix Solà, on s'havia de construir les instal·lacions, que Sabadell necessita urgentment places públiques de residència per a la gent gran. Fer-ho possible, assenyala, passa per un govern en presència de la seva formació.
Garcia assegura que les mancances a Sabadell en matèria de places públiques són més que evidents, però que les dades del conjunt de Catalunya tampoc són gaire millors.
La tassa de desatesos més alta de tota Espanya. Estem a la cua, a la llista d'espera d'entrada de gent gran a residències i crec que això, al final, és el que ens dona o ens convida a nosaltres a demanar que hem de fer un canvi de govern, l'únic canvi de govern real. És evident que no és un tripartit, no?, com està proposant el PSC, sinó que, al final, crec que, i això ens proposem i nosaltres volem que sigui així, ha de ser un govern constitucionalista on hi sigui Ciutadans.
En aquest sentit, el diputat sabadellenc defensa que la construcció de la residència del Sud vagi a càrrec de la Generalitat i garanteixi les necessitats de les persones amb menys recursos de la ciutat.
Esquerra Republicana, per la seva banda, ha estrenat la campanya electoral abordant el debat de la mobilitat. Principalment ha estat per rebutjar el projecte del quart cinturó i defensar una connexió més modesta entre la carretera de Castellà i la Ronda Oest. També per invertir més en les connexions del transport públic, tot plegat per treure els cotxes de la trama urbana.
Per als republicans, el quart cinturó és un projecte desfasat que ja no respon a les necessitats de la mobilitat de la ciutadania. Consideren que és un projecte massa gran, que trinxarà el territori i que només busca una connexió de l'Estat amb la frontera que va ser projectada fa 60 anys. Per això demanen a les institucions que abandonin aquesta idea i permetin que la Generalitat enllaci la carretera de Castellà amb la Ronda Oest. També fan una defensa de la millora de les connexions en transport públic.
El perllongament dels ferrocarrils de Sabadell a Castellà creiem que és una prioritat. La connexió ferroviària entre Terrassa, Sabadell i Granollers, sabeu que tenim una proposta de fer-ho com un tren lleuger en superfície per tal d'afavorir aquesta connexió orbital.
D'aquesta manera, els vehicles privats i els de transport no hauran de creuar Sabadell per anar del Vallès a l'autopista. Els republicans també aposten per crear ja els intercanviadors de la Renfe a Barberà i a Santa Perpètua.
El candidat del socialista Salvador Illa defensa que alté els valors del municipalisme com la integració i la gestió amb els projectes de futur integrada en la candidatura que lidera.
Per això Illa, qui va ser alcalde de la Roca del Vallès entre el 95 i el 2005, assegura que si guanya les eleccions del 14 de febrer comptarà amb els alcaldes del territori per tancar, diu, una etapa de divisió.
El món municipal és peça essencial perquè Catalunya deixi enrere 10 anys perduts, 10 anys absolutament, en fi, de baralles estèrils, no? Un govern bloquejat i paralitzat, perquè Catalunya acabi amb aquesta divisió que ens ha portat justament aquests 10 anys perduts, no? Els que volem passar pàgina, acabi amb aquesta divisió i aposti, per tant, per un retrobament.
Illa assegura que si aconsegueix la victòria es presentarà a la investidura, no com Ciutadans el passat 2019, quan van aconseguir la victòria les autonòmiques, però van rebutjar anar al debat.
I fora de la nostra ciutat? El PDeCAT demana el vot per correu. La formació ha llançat una campanya gràfica a les xarxes per demanar una alta participació.
El partit ha explicat que el vot per correu és una opció vàlida i ha fet una crida a la participació. En aquest sentit, ha afirmat que sense una alta participació, Donald Trump encara seria president dels Estats Units. Tot en un context en què destaca que l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió deixaria Esquerra i Junts frec a frec per la victòria i el PDeCAT no obtindria representació al Parlament.
La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, reclama Esquerra i el PSC deixar de banda els vets creuats.
La líder dels comuns ha demanat articular una majoria àmplia després del 14 de febrer i ha demanat també un govern que surti després de les eleccions i que es cregui la taula de diàleg.
Convocamos a Esquerra Republicana y al Partido Socialista a hablar claro, a ser humildes y a ser valientes, a salir cada uno de sus rincones. Y también me pregunto, si hemos conseguido en el gobierno central sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, que son los más expansivos que nunca habíamos tenido, con el apoyo, con el acuerdo de estas fuerzas, ¿por qué Cataluña no se merece ese cambio y esas alianzas?
Per obviar que al govern de Catalunya hi ha un partit que no creu en la taula de diàleg en referència a Junts.
Per la seva banda, la candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha criticat que el Constitucional hagi tombat el decret sobre els lloguers socials de la Generalitat.
Fa uns minuts el Tribunal Constitucional ha anunciat que es carregava, no, el decret de la Generalitat perquè els grans tenidors estiguessin obligats a oferir lloguer social a les persones vulnerables que necessiten habitatge. I per mi això és la síntesi del que estem afrontant en aquestes eleccions.
I el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, accepta la llum verda judicial als comicis.
Aquest migdia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat els arguments de la Fiscalia i les eleccions es celebraran finalment el 14 de febrer. Així ha justificat el líder dels populars catalans aquesta decisió.
Que en una sociedad avanzada tenemos que dar por hecho que es porque se dan las condiciones sanitarias, la seguridad y la posibilidad de garantizar también los derechos y libertades, el derecho fundamental de voto y de participación democrática de la ciudadanía.
Per Fernández, el culpable de la situació és el govern de la Generalitat per presentar un decret que pretenia canviar la data dels comicis.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Els presos del procés tret de la sabadellenca Carme Forcadell han sortit avui de la presó en aplicació del tercer grau aprovat ahir per la Generalitat. Els 7 presos de Lledoners i Dolors Bassa passaran el cap de setmana a casa seva i podran participar en la campanya amb els seus respectius partits.
Els líders independentistes interns del centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada han desplegat una pancarta a favor de l'amnistia a la sortida de la presó i és que alguns d'ells estan convençuts que la Fiscalia tornarà a recórrer la semillibertat. Alhora, els presos han fet una crida a la mobilització el pròxim 14 de febrer, ara que ja s'ha confirmat que les eleccions se celebraran en aquesta data prevista després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sabadellenc Jordi Cuixart és el president d'Òmnium Cultural.
Els mateixos poders que ens han condemnat, els mateixos poders que ens varen reprimir per posar les urnes a l'1 d'octubre, són ara els que ens volen obligar amb una operació d'estat a posar en risc la nostra salut. Doncs bé, catalans i catalanes, la nostra resposta ha de ser una vegada més determinada, ferma, serena, tranquil·la. Catalans i catalanes, omplim les urnes de paperetes sobiranistes, que ningú es quedi a casa, tots i totes a votar el 14 de febrer.
L'exconsellera Dolors Bassa ha abandonat la presó de Puig de les Basses a primera hora del matí, mentre que els altres 7 presos han sortit de Lledoners a mig matí. L'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, no ha pogut, però, deixar la presó de Batràs perquè encara no s'ha pres una decisió sobre la seva petició de tercer grau.
La setmana que ve arriba el ple municipal i des de Junts per Sabadell i des de la Crida han presentat avui les seves mocions. Des del partit liderat per Lourdes Ciuró proposen regular, a través de les ordenances municipals, l'activitat de les empreses de repartiment a domicili, que estan anant en auge a la ciutat.
Des de Junts proposen que s'obligui aquestes empreses a tenir un espai on els treballadors s'esperin mentre arriben les comandes. Ciuró considera que d'aquesta manera es protegeix els treballadors i es redueixen les molèsties als ciutadans en l'espai públic.
Nosaltres no ens posem amb les relacions laborals, perquè no és competència municipal, això és supramunicipal, com bé sabeu, però sí que ens posem en la línia de la protecció d'aquests treballadors. I si les relacions laborals cada vegada van a protegir més aquests treballadors, també volem que a nivell local, en allò que ens és competència, puguem protegir les condicions de treball i exigir en aquestes empreses l'habilitació d'espais adequats. No pot ser fer una utilització privativa de l'espai públic.
La portaveu de Junts lamenta que, especialment arran de la pandèmia, es produeixen aglomeracions de riders a les portes dels establiments de restauració de la ciutat.
La Crida per Sabadell presentarà una moció al ple municipal dimarts que ve per reclamar que les dones guanyin presència a l'espai públic. La portaveu de la formació a l'entitat, Nani Valero, ha explicat que la iniciativa pretén anar més enllà dels canvis en el nomenclàtor i afegir que també es pot incidir en els espais físics de la ciutat.
Sabem que la ciutat té un dèficit històric amb el nom de les dones als carrers i a les places, però l'espai públic va molt més enllà dels noms dels carrers a les places. Hi poden haver-hi també molts altres elements fixes, artístics, grafitis, de tot tipus que poden estar presents en l'espai públic i poden ajudar a aquesta visibilització que considerem que falta.
La proposta, si el text surt endavant, és obrir un debat amb la participació de partits polítics i entitats durant els pròxims 2 anys. A més d'aquesta moció, la Crida en presentarà 2 més.
La primera de la mà d'Esquerra Republicana per reclamar que es doni carpetada al projecte del quart cinturó. Tot plegat després que hagi transcendit que, la tercera vegada, ha caducat l'estudi d'impacte ambiental del tram entre Sabadell i Granollers. La segona, de forma conjunta amb els republicans i també per Junts per Sabadell, vol instar el ple municipal a fer un reconeixement institucional, en paraules de la regidora Anna Lara, als exiliats i presos polítics del procés.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
En cultura, el teatre La Sala Principal estrena Mozartland, un espectacle que té l'objectiu de visibilitzar l'art en els infants de 0 a 6 anys i posar en valor la importància de les arts escèniques durant la primera infància.
Mozartland, de la companyia El Príncep Totilau, consisteix en una barreja de música de Mozart, com es pot intuir en el mateix títol, amb alguns contes populars. L'obra, dirigida per Marc Herbàs, que se suma a la campanya internacional de Small Days Size, una acció internacional que desplegarà una 70ena d'activitats arreu del món dirigides als més petits. Un any més, el Teatre La Sala renova el compromís amb aquesta iniciativa i la directora de La Sala, Eulàlia Rivera, ha destacat al Cafè de la Ràdio la importància d'aquesta classe d'activitats.
Hem de tenir clar que no podem deixar de lluitar perquè els nens i nenes de tot el món tinguin accés a les arts, a les arts per la primera infància, és importantíssim. Són els primers anys de vida, són molt importants perquè rebin les arts d'una manera, si pot ser, presencial, no? La presència de l'artista i la relació, que la combinació que fa entre l'artista i l'espectador, en aquest cas el nen petit, no? És màgica, i això, pues, en virtual és molt més difícil, evidentment.
A Sabadell encara es mantenen algunes activitats culturals en format presencial, però amb les limitacions corresponents. L'espectacle, que va oferir totes les entrades el passat dilluns, s'estrenarà a La Sala aquest diumenge a les 12 del migdia. Oh, 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 oh.
coronavirus. Es mejor eso que morirse.
Nos inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esto se van a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El PIB d'Espanya es desploma un 11% el 2020 per culpa de la pandèmia, la caiguda més important des de la Guerra Civil.
Malgrat tot, l'economia espanyola ha aconseguit mantenir el creixement amb un 0,4%, unes xifres lluny del 16,4% dels mesos de l'estiu. Segons els càlculs del Fons Monetari Internacional, l'economia espanyola és, d'entre les grans economies de la zona euro, la que més ha caigut el 2020, seguida de la italiana, la francesa i l'alemanya.
L'Agència Europea del Medicament dona llum verd a la vacuna d'Oxford AstraZeneca.
El regulador europeu ha autoritzat la vacuna per a majors de 18 anys, inclosa la gent gran. L'EMA ha recomanat l'autorització, malgrat admetre que no hi ha suficients resultats sobre la protecció dels majors de 55 anys. Tot i això, ha considerat que el vaccí serà igualment eficaç. D'aquesta manera, la vacuna d'AstraZeneca es converteix en la tercera disponible dins de la Unió Europea.
I un últim apunt, Brussel·les aprova el mecanisme que permet controlar i bloquejar l'exportació de vacunes contra la Covid-19.
Amb aquesta mesura impulsada arran de la polèmica dels retards amb AstraZeneca, les farmacèutiques hauran de demanar autorització i informar de quantes dosis i a quins països volen exportar. Seguidament, les autoritats duaneres decidiran si tenen llum verda o no, sota la supervisió de la comissió. L'objectiu és protegir els contractes de compra anticipada i garantir que les vacunes pactades estaran disponibles.
Moment pels esports. Persisteixen els dubtes al voltant del brot sorgit a la plantilla del Logroñés, el rival amb el qual s'ha d'enfrontar dilluns al centre d'esports. Avui s'han donat a conèixer nous resultats de les proves d'antígens i de PCRs i hi ha hagut algunes novetats. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Logroñés ha confirmat el positiu de 3 dels 4 casos detectats en els tests d'antígens de fa uns dies. Són els de Sidiqui, Ander Vitoria i Celu. En canvi, Boguts ha donat negatiu en els PCR i es pot reincorporar al grup. A les noves proves d'antígens s'ha detectat, però, el positiu del central, Àlex Pérez, que ahir ja no es va entrenar i està a l'espera dels resultats de les noves PCR. A més, l'equip de Sergio Rodríguez s'havia de tornar a exercitar avui, però finalment no ho ha fet. La versió oficial indica que s'ha donat descans als jugadors, però no es contemplava així en la programació inicial. En tot cas, la idea és que el partit es pugui disputar. Així creuen almenys des del mateix centre d'esports, que avui s'ha entrenat amb normalitat al CAR de Sant Cugat. Néstor Querol, lesionat del genoll, ha anat a veure els seus companys i ha explicat que no hi ha excessiva preocupació en el vestidor.
La veritat que no em parla res de dispositius. Intentem parlar el més possible de l'equip rival, això crec que ho deixem per al cos tècnic. Nosaltres ens centrem en fer-ho bé i bueno, la veritat que estem pensant en el partit del dilluns. Una altra cosa és que la Lliga decidís que no se puga jugar, però en cap moment hem parlat de que s'aplaça el partit ni res d'allò.
Un Néstor que ja està realitzant exercicis aquàtics de recuperació pel seu malmès genoll. Ho està fent a les instal·lacions del Club Natació Sabadell i assegura que l'evolució inicial és bona i està convençut que podrà reaparèixer abans no acabi la temporada.
Anem molt bé, no vull ficar ningú en plaç per a que jo tampoc vaig en empreses, però crec que arribarem abans d'acabar l'any i, bueno, sobretot espero ajudar a l'equip, no?, a complir l'objectiu.
Si no hi ha més contratemps, ell i Pierre Cornut, el francès per sanció, seran les úniques absències el dilluns. Diumenge ha de comparèixer en roda de premsa el tècnic Antonio Hidalgo i l'endemà a les 9, el mateix dia que es tanca el mercat hivernal, ha de sonar el xiulet inicial a la nova Creu Alta per aquest Sabadell-Logroñés, que tancarà la 23a jornada de la Lliga Smartbank.
No deixem ni el futbol ni el centre d'esports perquè el juvenil Arlequinat jugarà demà a Olímpia davant el Real Zaragoza, un partit de la zona alta del subgrup 3B de Divisió d'Honor i que podria servir als de Miquillador per encarrilar l'accés a la segona fase entre els 5 primers. Ara mateix el Sabadell és 5è, a 4 punts dels aragonesos segons, però amb una jornada menys. De moment està sent un inici del 2021 ben complicat per al juvenil Arlequinat. Primer van ser els dos partits ajornats pels positius a la plantilla i posteriorment la derrota al camp del Huesca, propiciada per les errades no forçades en defensa. La consigna del migcampista Albert Morral és clara per guanyar demà: prohibit repetir aquells desencerts.
Aquestes accions no es poden repetir perquè el Saragossa és un equip que a les mínimes et fa qualsevol jugada, tenen jugadors molt bons, que si li dones un mínim d'espai, un mínim error, ja marquen un gol, i la veritat és que això no ens perjudica bastant.
Demà a les 4 de la tarda aquest duel de divisió d'honor entre el juvenil A del Centre d'Esports i el Real Zaragoza, un partit, recordem, que es televisarà a través de la plataforma Xala de la xarxa. Repassem informacions en format més breu. Caral Castellet afronta el segon test de la temporada de neu, els X Games d'Aspen, a Colorado. És una de les proves més predilectes de la sabadellenca, en la qual fa 2 anys va ser la primera surfista de neu espanyola, dona o home, en pujar-se al podi, i en la darrera edició va fer un pas més enduent-se l'or. La sabadellenca ve d'acabar 6ª classificada a l'Ax Open, on es va imposar Chloe Kim. La nord-americana, una de les 8 participants convidades a l'esdeveniment del seu país, serà la rival a batre. Aquests X Games arrencaran diumenge a les 6 del matí. En handbol, el sabadellenc Aleix Gómez disputa aquest vespre amb la selecció espanyola els semifinals del Mundial. El combinat estatal es veu les cares amb Dinamarca d'aquí a poc més d'una hora, a 9:15. Els de Jordi Rivera van superar Noruega a quarts per 31-26, mentre que els danesos van haver de recórrer la tanda de penals per tombar l'anfitriona Egipte. El rival a la final serà Suècia, que ha superat fa una estona França a l'altra semifinal. Aquí a la ciutat, el Creu Alta Sabadell en vol disputa un partit decisiu per aspirar a la permanència a la Primera Nacional. Demà a les 7, els arlequinats en descens reben a Cal Balsac el Banyoles, el conjunt que marca la permanència amb un punt més. Isidre Campanyà, jugador de l'equip, reconeix que arriben al duel afamats.
Comencem a necessitar-ho perquè si no ens despenjarem i és algo que no ens podem permetre. No hem d'arribar a les últimes jornades amb els deures per fer. Jo de debò crec que estem fent una bona feina i que ens en sortirem.
I a Mataró, doble duel entre maresmencs i els dos sèniors de l'Oar Gràcia. El masculí ha agafat aire amb el triomf en el derbi contra el Terrassa i ara tractarà de no tornar a perdre pistonada. Tonchi Vázquez és jugador dels verdiblancs.
Ahora también se va a dar que en esta segunda vuelta y final de la primera empiezan a aparecer varias lesiones en determinados equipos y eso va a influir seguramente en la tabla de posiciones. Así que nosotros mentalizados en lo que tenemos que hacer y vamos a ir con todo contra Mataró.
I a la divisió d'honor plata femenina, les gracienques, que també venen de guanyar, visitaran el co-líder del grup. El pavelló Teresa Maria Roca serà l'escenari del Joventut Mataró Oar Gràcia femení primer a 7:15 i del Joventut Mataró Oar Gràcia masculí després a 9:15. I en ciclisme, David de la Cruz haurà d'ajornar uns dies el seu debut en aquesta temporada del 2021. El sabadellenc partia com a cap de files del seu equip, el Team Emirates, a la volta de la Comunitat Valenciana, que havia de tenir lloc entre el 3 i el 7 de febrer, però finalment s'ha ajornat per l'actual situació sanitària. I acabem amb la Cap d'Any Reis, que tanca les inscripcions aquest cap de setmana. A causa de la pandèmia, aquesta edició no s'ha pogut fer com les de sempre, però ha presentat un format virtual més flexible, més d'un mes per completar una cursa de 5 o 10 quilòmetres. Tota la recaptació anirà destinada al taulí. Des de l'organització s'espera una empenta final durant aquestes últimes 48 hores. Fins avui han participat unes 180 persones i s'han aconseguit entre 800 i 900 euros. Aleix Muñío, company d'aquesta casa i director de la cursa, posa en valor les xifres.
D'una iniciativa que potser en aquest moment hauríem donat zero o s'hauria perdut o no hauríem fet res, que 180 persones a dia d'avui, jo entenc que potser que inclús a més ara fent acabar de bullir l'olla i tot, doncs algú més s'acabi d'incentivar, doncs que 180 persones hagin recuperat l'esperit Cap d'en Reis, l'hagin mantingut viu i que tinguem 800 o 900 euros, que més que enllà de la quantitat d'euros que són, és el fet de fer l'acció. I jo crec que això, en aquest sentit, em sento totalment content i satisfet de dir, ostres, podríem haver aconseguit molt més, sí, però és que de no fer res, de fer això, jo crec que és un passiguet.
Les inscripcions acaben diumenge a la mitjanit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 29 de gener. Tornem amb més notícies dilluns a partir de les 9, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.